93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Del matí continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. Us torna a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Crudis. En la segona hora, com cada dimarts, comptarem amb la secció Solidaritza't, on coneixerem l'Institut Diversitas per la promoció de la diversitat de la mà del seu representant Rodrigo Prieto. A la secció El pitjor del pitjor de la Laura Aznar, aquesta setmana la Laura ens pregunta sobre la utilitat de les eleccions europees. I aquesta vegada acabarem a 9:45 del matí per donar pas a l'acte inaugural del Congrés Internacional de la Pastoral de les Grans Ciutats, presidit pel cardenal l'arcabisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Per cert, un Congrés Internacional de la Pastoral de les Grans Ciutats que podreu seguir en directe via streaming. Ho podeu seguir doncs a partir d'avui fins a aquest dijous a la nostra web radioestel.cat, minut a minut. Però abans, Sara Cruz, bon dia de nou.
Molt bon dia, Mercè.
Avui podrem seguir en directe, com us estem explicant, a 9:45 del matí, de la mà d'Ignasi Miranda, del nostre company, que es traslladarà a l'aula magna de la Facultat de Teologia de Catalunya. Doncs aquest acte inaugural del Congrés Internacional de la Pastoral de les Grans Ciutats, que seguirem també molt pendents des del primer cafè avui, demà i dijous.
Sí, déu-n'hi-do, Mercè? Estarem molt atents.
Molt atents a tot el que passi, amb conferències de Manel Castells, també comptarem amb Javier Elzo, grans sociòlegs, mare meva, avui, amb les presses.
Estem emocionades.
Sara, repassem els titulars més importants d'aquesta hora.
Vinga. Segons acabem de saber, una nena de 6 anys ha mort i dos nens més han quedat ferits greus en un incendi en una vivenda de la localitat sevillana de Dos Hermanas. Aquest foc, les causes del qual encara es desconeixen, s'ha declarat en un habitatge d'una barriada de la localitat. Un dels nens ferits és un nadó de només 12 mesos que té pronòstic greu. L'altre noi és de 14 anys. Tots dos han estat traslladats a la unitat de cremats de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La Generalitat ha denunciat que el govern espanyol vol utilitzar la nova regulació de l'espai radioelèctric per obligar TV3 a renunciar a l'alta definició i tancar canals. Segons el portaveu del govern, Francesc Homs, l'executiu de Rajoy pretén reduir a la meitat l'espai que ocupa Televisió de Catalunya en una reordenació, com dèiem, de l'espai radioelèctric. El govern espanyol voldria, sembla, aprovar un reial decret, segons hem sabut, i segons el qual cada comunitat autònoma haurà de tenir només un múltiplex per emetre els seus canals i TV3 en fa servir dos. Un equip d'investigadors de l'Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels ha desenvolupat un petit dispositiu que pot detectar el càncer de manera molt precoç. Sembla que una sola gota de sang injectada en aquest xip ultrasensible és capaç d'identificar proteïnes del càncer en densitats molt baixes. Aquest dispositiu, doncs, permetrà detectar els primers símptomes de la malaltia amb gran fiabilitat i a baix cost. I en esports, la junta directiva del Barça reunida ahir en sessió extraordinària ha acordat el nomenament de Luis Enrique Martínez com a nou entrenador del primer equip per les dues pròximes temporades. De la seva banda, el porter Ter Stegen ocuparà el lloc que ha deixat Víctor Valdés i els cedits Rafinha i Gerard Deulofeu s'incorporaran també al primer equip de cara a aquesta pròxima temporada.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i, si vols, el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passen 5 minuts de les 9 del matí. La tenim aquí ben enfadada, la Carme, eh?
Sí, ens estàvem aquí barallant amb la Sara.
No, no, perquè la Sara, que és molt pilla, eh? S'ha de preguntar a la Carme, però Carme, a quin dia és el teu aniversari?
Jo li he dit, el 16 de juliol...
És el secret millor guardat que hi ha a la casa,
sí, el 16 de juliol és la verge del Carme.
Vaja.
Ho descobriré, Carme. Sí.
Ai, Carme,
ai,
ja veuràs.
Ai, quines companyes que tinc, més maca.
Avui anem de Carme a Carme, però sí, bé, ho deixem pel
avui
final.
En tenim una altra.
Primer, exacte. A qui hem de felicitar avui?
Doncs a veure, avui és Sant Bernardí de Siena. Home. I tal dia com avui, el 1980, el Quebec celebra el primer referèndum de la independència. I en el 1995 farà el segon. O sigui, això de la independència ve de... ve de lluny, eh? Doncs que no... Ara sona molt, però que consti que ja, això ja ve de lluny. En l'aniversari és 1953, Leonor d'Orleans de Braganza, aristòcrata brasilera. 1944, Joy Cocker, cantant. I el 1943, l'Albano, cantant. Doncs, bueno, i aquí ara vull que en
doncs,
tenim una de
clar,
molt especial,
mira,
molt especial.
Carme Monté comparteix aniversari amb Albano.
Sí, i tant.
Mira tu.
Sí. Ja Esperon. Ah, no, escolta, i el Pablo de Grècia, també.
Que va, va, vinga, va, que la tenim,
vinga.
La tenim
vinga.
Telèfon.
Hola, bon dia.
Moment, moment.
Ara em sembla que sí. Carme Monté.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia. Bon dia. Totes les teves companyes. Et, bueno, et truquem per felicitar-te en nom de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. A veure, Sara.
Moltes felicitats, Carme. Ja t'hem felicitat aquest matí, però així és més especial, en directe. Sí.
Moltes gràcies,
noies.
Ja m'imaginava, que
sigui allà rient. Sí, no, la Carme ha marxat avui fent un mutis,
sí,
no?
Ha marxat,
la Carme
ha marxat.
La tenim, ara sí. Està fent via cap al congrés, eh?
Clar, molt bé.
Internacional sí. De la Pastoral de les Grans Ciutats, que vagi molt
sí,
bé,
que
Carme.
Que vagi molt bé, exacte. I però, a més, et felicitem pel teu aniversari.
Que tinguin feliç dia,
i
Carme Monté.
I et dediquem una cançó que sabem que t'agrada molt, eh?
O sigui, quina cançó és?
Molt bé.
És del grup...
Rem,
del grup,
no?
Rem, sí.
Carme,
sí,
feliç sí, aniversari sí, per molts anys, eh?
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Un petó.
Adéu.
Me, my thoughts of flowers through the ocean storm they bury low. I have got to leave to find my way. Watch the road and memorize the slide. Nothing is going my way. The ocean is a river's goal. The need to leave the water knows we're closer now than light.
Ràdio Estel.
Si et preocupen o ocupen els temes d'educació i parella, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó. Dirigit i presentat per Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 3 de la tarda i repetició els dimecres a la mitjanit. Paraules d'Amor. Aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Euroinclusió. Davant les eleccions europees, l'Església alerta del rebuig a la immigració. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
La millor oferta en alimentació és a Hipercor.
Ara, per compres superiors a 12 euros en congelats i gelats, aconsegueixes el 50% d'estalvi que podràs descanviar en les teves properes compres.
Estalviar és fàcil amb Hipercor.
I les teves compres també a hipercor.es.
Solidaritza't.
Dimarts, el primer cafè de Ràdio Estel compta amb la secció Solidaritza't, on cada setmana convidem una entitat d'acció social amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Avui ens visita...
Avui ens visita, Mercè, l'Institut Diversitas, que està dedicat a la promoció de la diversitat com a característica inherent a la humanitat i font inesgotable de riquesa. Des d'aquesta perspectiva, treballant per fomentar el respecte de la diversitat, com dèiem, en totes les seves formes, així com també per posar en evidència i contribuir també a superar les dinàmiques socials en què aquesta és font de desigualtats i de discriminació.
Avui ja en parlem amb Rodrigo Prieto, ell és director de continguts de l'Institut Diversitas i també és doctor en psicologia social. Què tal, Rodrigo? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Aviam, Rodrigo, primera pregunta que fem cada dimarts a les fundacions, associacions, entitats doncs, que visiten el Solidaritza't. Quina és la vostra història? Com va començar tot?
Com va començar? Bueno, la veritat és que aquest projecte de l'Institut Diversitat va començar l'any 2009 en el marc d'una altra entitat que es diu Àmbit Maria Corral. Al principi era només una idea, un somni de dir, bueno, anàvem veient amb altres companys de la feina que el tema de la diversitat s'havia de posar sobre la taula, no? I vam veure que calia crear un nom, calia crear un projecte nou i, bueno, vam somiar el concepte, ens vam al·lucinar una miqueta amb els noms, vam començar a buscar noms i ens va sortir aquest. Vam pensar, bueno, és un nom xulo, en diferents idiomes es pot entendre, i la idea era incloure dins del nom que fos prou ampli per poder encabir diferents tipus de diversitats. Habitualment estem acostumats a escoltar la diversitat cultural a través del tema de la immigració, però hi ha altres tipus de diversitats. Llavors, volíem que aquest nom inclogués tot això.
I què feu concretament? Ho hem anunciat una miqueta doncs, a la introducció, però perquè els oients es facin una idea, explica'ns quines tasques porteu a terme.
Principalment, jo diria que el gran paraigües és la promoció de la diversitat i com ho fem? Principalment fem formació. Fem cursos i tallers en diferents col·lectius. I, bueno, recorrem al territori, fem cursos, per exemple, amb profes d'instituts, amb treballadors de les administracions locals, etc., amb adolescents de secundària, diferents tipus de perfils.
Rodrigo, quantes llengües, bé, ara tu ens has explicat, quantes cultures conviuen a casa nostra? Per fer-nos una idea.
Buah, no tinc la xifra exacta, però moltíssimes.
Unes 200 o així, no?
Moltíssimes, moltíssimes. Clar, cada persona que ve del seu context és una cultura. Depèn com vulguis entendre cultura. Si entens cultura només com una llengua, doncs, vale, tens un número, no? Però, en realitat, cultura, en una definició molt més àmplia, és molt més que només la llengua. Llavors, de cultures tenim moltíssimes. Tu tens una cultura amb la teva família, per exemple.
Per exemple.
Clar. I la teva família també parla la mateixa llengua que una altra família del teu barri, però igual té una cultura diferent. Llavors, bueno, es va barrejant el concepte, no?
I quin és el punt de trobada entre la sensibilització per noves cultures i la integració d'aquestes cultures a la nostra? No? Perquè moltes vegades potser la gent pot pensar, sí, està molt bé doncs, que integrem que tinguem aquest concepte de sensibilització cap a la immigració, per exemple, però el punt de trobada, quin seria el punt ideal, diguéssim, d'adaptació?
Jo diria que el punt de trobada és deixar de parlar, hi ha una manera de parlar que sempre ens enganya o és fàcil caure, no? Que és el tema de parlem d'ells i nosaltres. habitualment diem, clar, ells, qui són ells? O sigui, els que venen d'un altre lloc, els que tenen un passaport diferent. Llavors, bueno, quan comencem a parlar, el punt d'unió, el que tu em preguntes, jo diria, quan comencem a parlar de nosaltres, els que habitem, per exemple, un barri, una ciutat, un territori determinat, aquí ja donem un pas. En què ja no parlem de qui s'integra o qui s'ha d'integrar o qui ha de fer el pas, perquè és una cosa que som nosaltres que convivim i que hem de fer coses junts, no? Tenim problemes comuns, tenim interessos comuns, som persones, tenim unes necessitats bàsiques i lluitem per coses comunes. Vull dir, quan comencem a parlar d'un nosaltres més inclusiu, ja hem donat aquest pas.
Mm-hmm. A grans trets, Rodrigo, quins són els aspectes a evitar i els que cal potenciar en el tema, doncs, per exemple, de la integració, la immigració, etcètera?
A mi m'agradaria ampliar una miqueta el focus, no només parlar d'immigració. Diria que quan parlem de diversitat podem parlar de diferents altres temes, no? Per exemple, persones que són discriminades per trets de personalitat o per trastorns, per temes de salut mental, per exemple. Aquest també és un altre focus de discriminació. O també una altra cosa que passa és persones que són discriminades per la seva edat. En segons quins sectors, les persones molt joves són com vistes com, bueno, poc serioses, no els hi fem cas. O les persones grans, en segons quins entorns laborals, ja que són excloses, i diu, bueno, aquestes persones ja estan com massa velles, no en serveixen, no? I diu, bueno, hi ha diferents eixos d'exclusió. Llavors jo diria que què hem d'evitar o què hem de promoure? Evitar rebutjar a priori algú per alguna condició particular, no? Cadascú tenim les nostres coses que poden ser útils en algun context i d'altres que no. Tots tenim defectes i virtuts, no? Llavors és com, bueno, anem a mirar a l'individu més enllà de l'etiqueta que li posem perquè és part d'un determinat col·lectiu. O sigui, no mirem l'etiqueta, mirem a la persona.
Doncs nosaltres, quan hem repassat la memòria de l'Institut Diversitas, hem vist que vos compteu amb una guia de llenguatge inclusiu. És una guia, doncs, que surt, diguéssim, diferents definicions del que ens explicava una mica la Sara, dels aspectes que cal evitar i que cal potenciar més que res per contribuir a la integració multicultural i evitar els estereotips. Que, d'altra banda, des del vostre institut, el que feu és promocionar un projecte que és Stop Rumors.
Aha,
sí, en què consisteix aquest projecte? Rodrigo.
Mira, l'Stop Rumors és un dels projectes que hem fet últimament perquè som membres de la xarxa Barcelona Antirumors i estem col·laborant activament, formem part de la comissió directora, de la comissió de formació, hem fet moltes coses amb aquesta xarxa, no? Llavors, el projecte Stop Rumors és un projecte que vam desenvolupar l'any passat amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i va consistir en... És un projecte de continuïtat. L'any anterior havíem fet un manual antirumors en el que havíem abordat els rumors sobre diferents col·lectius d'origen, 7 col·lectius d'origen, i en el Stop Rumors vam fer la continuïtat amb 3 col·lectius, que va ser el poble marroquí, el poble xinès i el poble gitano. I què vam fer? Vam convidar a persones d'aquests col·lectius amb diferents perfils, no? Professionals, d'entitats socials, gent professional que treballa en altres tipus d'activitats, estudiants, etc. I vam fer taules temàtiques. Vam reunir a tota aquesta gent i vam dir, vale, anem a parlar de les coses que es diuen sobre vosaltres. Aquests són els rumors que hi ha sobre vosaltres com a grup, no? Per exemple, poble gitano, què es diu sobre els gitanos? I els hi vam dir, hem fet el manual anterior, teníem un recull de rumors i això és tot el que es diu sobre vosaltres. Llavors, com reaccioneu vosaltres? Què podeu dir? I va ser superinteressant perquè els hi vam donar l'oportunitat i vam estar dialogant de, bueno, com desmuntem amb la vostra experiència concreta del dia a dia aquests rumors, no? I va ser xulíssim, va ser superinteressant. I tot això ara està traduït en uns vídeos i uns llibrets que estan penjats a la nostra web. Els podeu revisar, són uns vídeos de 3-4 minuts, molt, molt senzills, molt fàcils d'entendre i, bueno, molt, molt xulos.
Doncs per veure aquests vídeos i per saber, doncs, si voleu saber més informació sobre l'Institut Diversitas, podeu adreçar-vos a www.institutdiversitas.org, www.institutdiversitas.org.
Rodrigo, ara ens ho estaves apuntant una mica, doncs, que no només tracteu el tema de la immigració, sinó diversos col·lectius. Explica'ns una miqueta, doncs, això, en quines àrees treballeu i com us organitzeu.
Mira, el nostre focus d'atenció està posat en 5 àrees, en 5 eixos de diversitat que diem nosaltres, que són diversitat cultural principalment, diversitat de gènere, diversitat funcional, que és la manera en què ara es parla de discapacitat, de tots els tipus de discapacitat, diversitat generacional, diferents edats, i diversitat religiosa. ¿Vale? Són els eixos com principals per nosaltres. Ara, en què hem estat treballant principalment? Jo diria que, sobretot, hem posat molt d'èmfasi en la diversitat cultural i últimament estem posant l'èmfasi, a través d'un projecte molt interessant en el que hem participat, en la diversitat funcional, la diversitat de discapacitat de salut mental, per exemple. Amb Sant Boi de Llobregat, amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, hem participat en un cicle que s'ha... Bueno, els noms nosaltres més o menys els anem retocant, no? Es diu Stop Estigma. Llavors, hi ha un projecte que està dirigit per l'àrea d'educació i ciutadania de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, adreçat a desmuntar l'estigma de la malaltia mental. I aquest any, tot aquest curs escolar, han treballat amb les entitats de salut mental de Sant Boi de Llobregat i nosaltres hem participat en aquest cicle que és Just Stop Estigma i hem fet experiències de trobada entre alumnes de secundària i persones amb diagnòstic de trastorn mental. I hem fet diferents tipus de coses, diferents tipus d'activitats. Llavors ha sigut molt xulo veure com aquestes persones que en principi tenen un estigma posat o tenen un, o sigui que són rebutjades socialment, són capaces de crear, de compartir, i els nanos són capaces també d'acceptar-les, de trobar-se amb elles i crear coses molt xules, com per exemple obres de teatre, cançons, balls, programes de ràdio, vull dir, diferents coses. Realment va ser una experiència superxula que va acabar el dia 7 de maig amb el Fòrum per la Convivència de Sant Boi de Llobregat i, bueno, va ser per nosaltres també una manera molt interessant d'entrar en aquest tema.
Avui parlem amb el director de continguts de l'Institut Diversitas, també és doctor en Psicologia Social, Rodrigo Prieto. Deia Rodrigo al germà Bel, el catedràtic d'Economia, que el pitjor fanatisme és voler obligar a un altre a canviar. Estàs d'acord amb aquesta afirmació?
Totalment, totalment. Clar, per qui ets tu o qualsevol per obligar a canviar un altre, no? Quan parlem de temes d'acceptació, inclusió o de convivència, clar, obligar un altre a canviar en quin sentit? No has de canviar les teves creences? Has de canviar la teva manera de viure? Mm. Bueno, entenc que hi ha uns límits que són necessaris d'establir per la convivència, però una cosa són els mínims, no? I una altra cosa és fer que una persona canviï del tot, no?
Ja per acabar, Rodrigo, com podem col·laborar amb la vostra fundació?
La nostra entitat està oberta a fer diferents activitats i col·laboracions amb diferents entitats i sectors socials. Llavors, la manera millor de col·laborar és visiteu la nostra web, estigueu atents a les activitats que organitzem i participeu d'elles, no?, cada vegada que les realitzem.
Doncs moltíssimes gràcies, Rodrigo Prieto, per descobrir-nos avui aquest Institut Diversitas, que em sembla que la Sara ja el coneixia, eh?
Sí, Rodrigo també el coneixia.
Fa molt temps. Moltes gràcies.
Doncs bona feina, que vagi molt bé i fins una altra.
Igualment, moltes gràcies.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 6 al 13 de juliol, Noruega, la ruta de Nidaros, un centre de peregrinatge de primer ordre. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Ja tens pensat què faràs aquest estiu? Aquest any et mereixes unes vacances inoblidables amb H10 Hotels. Canàries, Mallorca, Costa Daurada, Costa del Sol, tria entre 16 destinacions de somni. H10 Hotels t'ofereix hotels amb ubicacions privilegiades a primera línia de mar i instal·lacions de primer nivell. Amb H10 Hotels, aquest estiu et mereixes que pensin en tu. Informa-te'n i reserva al 902 100 906 o al web h10hotels.com.
La millor oferta en alimentació és a Hipercor.
Ara, per compres superiors a 12 euros en congelats i gelats, aconsegueixes el 50% d'estalvi que podràs descanviar en les teves properes compres.
Estalviar és fàcil amb Hipercor.
I les teves compres també a hipercor.es.
Ràdio Estel.
El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up. Stand up for your right.
útil votar les eleccions europees.
Ahir, recordem-nos, Laura, vas introduir-nos al tema i vas parar especial atenció a les elevades xifres d'abstencionisme que s'han anat registrant en aquests comicis any rere any a l'estat espanyol, especialment, vas dir, entre els joves.
També vam recordar que en les darreres eleccions europees del 2009, Girona, Lleida i Barcelona es van situar entre les províncies amb més abstenció, per intentar trobar una possible explicació a aquest fenomen que no només es produeix en les eleccions europees, sinó que és extrapolable a altres jornades electorals. Parlem avui amb Ismael Blanco, doctor en Ciència Política per la Universitat Autònoma i investigador Ramón y Cajal de l'IGOP, l'Institut de Govern i Polítiques Públiques. Hola, Ismael, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. Quines són les causes de l'elevat abstencionisme que es produeix en les jornades electorals, Ismael?
Són moltes, eh? Mira, d'entrada, en termes generals, jo crec que bàsicament hi ha tres factors. Per una banda, el que podríem anomenar el dèficit de representació, no? La gent no s'acaba de sentir representada ni identificada amb això que anomenem la classe política, no? No sé si recordareu aquesta entrevista que li van fer als Salvados al José Mujica, el president de l'Uruguai. Aquest diumenge el Jordi Évole li va fer una entrevista i a tots ens va agradar molt, no? Ens va agradar molt perquè aquest senyor el veiem proper, no? I parlava com nosaltres, vestia com nosaltres, vivia com nosaltres. Bueno, això és el que no trobem normalment amb la nostra classe política i per això ens costa tant identificar-nos amb ells. Després també crec que el sistema no ens dona possibilitats suficients de participació, no? La gent creu que participar cada 4 anys no és suficient, que realment doncs votar una opció o una altra no fa una gran diferència i per tant això desincentiva la participació. I finalment també crec que la desafecció i per tant també l'abstenció electoral s'explica perquè el sistema no ens dona respostes efectives als problemes que estem visquent, no? Per exemple, doncs el 50% dels joves en una situació d'atur, amb tan poques perspectives de futur, això evidentment també desil·lusiona molt, no? En fi, són diferents tipus de factors.
Ens pots explicar exactament què és això de desafecció? Què implica la desafecció política?
Desafecció política és aquest sentiment de distanciament respecte als partits polítics, respecte als líders polítics, respecte a les institucions i respecte a les principals fórmules de participació en una democràcia representativa, bàsicament les eleccions, no? Parlem de desafecció política per parlar d'aquest distanciament de la gent amb la política en general. El que passa que cal anar amb compte, no es pot confondre desafecció política amb apatia política, perquè la gent es pot sentir desafecta, per exemple, respecte als líders polítics, però en canvi es pot mostrar interessada per la política i pot estar buscant altres formes de participació més enllà dels partits i de les eleccions. Això ho estem veient en els últims anys, molt especialment.
Per què aquest abstencionisme i aquesta desafecció és especialment elevat en el cas dels joves?
Per això que dèiem abans, no? Abans parlàvem del dèficit de representació, del dèficit de participació, del dèficit dels resultats. Doncs jo crec que això s'intensifica entre els joves. És a dir, el distanciament dels joves respecte a la classe política és encara més gran, no? És a dir, els joves tenen encara més dificultats per sentir-se identificats amb els polítics, en primer lloc. En segon lloc, segurament les formes de participació dels joves són molt, molt diferents de les que predominen en el marc de la nostra democràcia. I en tercer lloc, aquest sistema està donant molt poques respostes als seus problemes, no? I en definitiva són un conjunt de factors que expliquen la desafecció en general pel conjunt de la població, però que incideixen amb especial intensitat entre els joves. De totes maneres, la participació electoral dels joves a tot arreu i en qualsevol moment històric acostuma a ser inferior a la dels adults. Això igualment també la participació en altres formes de, per exemple, doncs, de protesta, manifestacions, etc. La participació dels joves és més alta que la dels adults. Per tant, no necessàriament els joves participen menys, sinó que sembla que mostren preferència per unes formes de participació diferents.
Ismael Blanco, doctor en Ciència Política per la Universitat Autònoma i investigador Ramón y Cajal de l'IGOP, de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques. També volem saber si això, la desafecció política i l'abstencionisme, és un fenomen que s'extén fora de les fronteres catalanes i espanyoles. És a dir, és un fenomen generalitzat o té especial presència aquí a casa nostra?
segurament té especial presència aquí a casa nostra, igual que en general en les democràcies més joves, per exemple, d'Amèrica Llatina o d'Europa de l'Est. De totes maneres, sens dubte, és un fenomen generalitzat. I això és important destacar-ho, no és un fenomen específic de Catalunya ni del conjunt de l'estat espanyol, sinó que s'observa en la majoria de democràcies arreu del món. I també cal destacar una altra cosa, no és un fenomen conjuntural, no és un fenomen que es doni en els últims anys, per exemple, doncs, com a conseqüència de la crisi econòmica. És un fenomen que ve de lluny. Des dels anys 70, des dels anys 80, el tema de la desafecció política ha generat molt debat i molts estudis en l'àmbit acadèmic. Per tant, és un fenomen molt de fons.
I pot ser, com deies, un indicador de la mala salut del sistema democràtic o de les escasses escletxes de participació que permet aquest sistema?
Sí, sens dubte. Jo crec que aquest és un dels grans factors. La gent no percep que realment tingui possibilitats de participació i de fer una diferència en la política, no? I, per tant, els incentius per participar són pocs. Si tu creus que les teves possibilitats de participar i d'incidir en el sistema són molt escasses, no? Jo crec que aquest és un dels grans factors. Repassant dades del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, ara observava que en l'últim baròmetre hi ha un 41% dels catalans que consideren que un dels grans reptes de la política a Catalunya en els propers 10 anys és augmentar aquestes possibilitats de participació en la nostra democràcia. Per tant, crec que és una dada bastant significativa, no? La gent vol participar i vol incidir més.
Avui hem parlat amb Ismael Blanco, doctor en Ciència Política per la Universitat Autònoma i investigador Ramón y Cajal d'IGOP, Institut de Govern i Polítiques Públiques. Ismael, moltíssimes gràcies per haver-nos pogut atendre.
Gràcies a vosaltres.
Encantades de parlar amb tu, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
I per avui ens acomiadem recordant-vos que podeu seguir votant a favor o en contra de la pregunta que aquesta setmana hem llançat al nostre web, que és: trobeu útil votar a les eleccions europees?
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 5 al 16 d'agost, Armènia, un poble marcat per la fe. Un complet recorregut per aquesta terra cristiana del Caucas. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
9 i 33 minuts. Nosaltres avui ho deixem aquí, però tot seguit donem pas a l'Ignasi Miranda, que es troba a l'Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya, on d'aquí uns minuts començarà l'acte inaugural del Congrés de Pastoral de les Grans Ciutats. Nosaltres ho deixem aquí, com us hem anat explicant durant aquest matí. Podeu seguir aquest acte inaugural a través de radioestel.cat, de la nostra pàgina web, minut a minut. Que vagi molt bé, Sara. Nosaltres ens hi tornem a posar demà, a les 8 del matí.